atenció a aquesta dada. La recollida de xeringues del carrer per consum de drogues a Barcelona ha arribat actualment als nivells del 2019. En l'últim any se n'han recollit 47.000, el que equival a 128 al dia. El 75% de totes aquestes xeringues es troben a Ciutat Vella. De fet, més del 40% dels usuaris de programes d'intercanvi de xeringues i medicació per sobredosi a Catalunya es troben al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
El nombre d'usuaris de la sala de venopunció Baluard del Raval també han pujat respecte al 2021. Cada mes hi passen prop de 700 toxicòmens. La majoria són homes amb una mitjana d'edat que ronda els 40 anys. En aquest sentit, la secretària de la Federació Catalana de Drogodependències, Maite Tudela, ha exposat a Ràdio Estel que a Catalunya hi ha unes 6.000 persones en tractament de reducció de dany, és a dir, el programa d'intercanvi de xeringues i medicació per sobredosi. D'aquestes 6.000 persones, 2.500 es troben al barri del Raval. Tudela ha alertat de l'impacte que podria tenir una actuació policial.
A vegades l'impacte imminent que té és un desplaçament del problema. Algo que podria tenir un impacte imminent és l'obertura o l'ampliació de recursos assistencials. Per exemple, un increment de places, per exemple, residencials que poguessin tenir aquest model de tractament integral. Jo crec que això podria tenir un impacte.
El 2021, Salut va comptabilitzar 13.423 inicis de tractament per addiccions, dels quals un 24% dels casos van ser per cocaïna i un 9% per heroïna.
Davant d'aquesta situació, des de la Comissió de Seguretat i Convivència de Xarxa Veïnal del Raval demanen més recursos.
Sí, Miquel Borràs, vocal de la comissió, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que calen més espais per als drogodependents i un canvi legislatiu perquè la policia pugui intervenir en un narcopis sense la denúncia del propietari.
Si una denúncia, no d'un veí suelto, però d'una comunitat de veïns sencera, fa una denúncia que hi ha hagut una ocupació mafiosa en el seu edifici, la policia hauria de poder intervenir i fer-los fora, perquè d'aquesta manera evitarien els punts de venda. A mesura que reduïm la venda de droga en el barri, els consumidors es repartiran en altres llocs, però, evidentment, mantenint els serveis d'avenció i de sales de venopunció, perquè és que, si no, es tornen a tenir tot el carrer.
Borràs també ha apuntat cap a l'especulació immobiliària i ha lamentat que es facin fora famílies dels seus pisos i els narcotraficants no. Insisteix que per abordar el consum de drogues al carrer cal abordar el narcotràfic que s'ha instaurat al Raval.
D'altra banda, els veïns denuncien que cada vegada és més fàcil i habitual veure gent consumint o punxant-se al carrer.
Yolanda Bierbucher, membre de l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Nou de la Rambla i Rodalies, ha dit a Ràdio Estel que mai havia viscut una situació tan greu com la d'ara i que, sobretot, hi ha molta presència de xeringues al carrer. La Yolanda té una òptica al barri.
A l'òptica, a les 12 del migdia, he vist més d'un dia punxar-se davant de la botiga o començar a voler preparar tot per punxar-se, que he hagut de sortir a dir-li a la persona, escolta, sisplau, aquí no. Després et demanen perdó i els dic, sap greu, però bueno, no és un fet. A més, jo treballo, tinc molts nens a la consulta i crec que no es pot permetre.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona alerta que hi ha un problema de seguretat a Ciutat Vella i per això demana més investigació, més Mossos i més actuació per part d'Interior.
Àlex Fernández, coordinador de l'àrea de reducció de danys del Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys de la Creu Roja, bona tarda.
Bona tarda.
El vostre centre va obrir fa més de 40 anys. La situació que estem vivint avui es pot comparar amb la dels anys 80 pel que fa a la drogodependència?
Sí, bueno, nosaltres vam començar a treballar l'any 93 al Raval, de fet, i fins al 2016 manteníem un equip d'atenció i un servei d'atenció al Raval. Ara per ara estem treballant al Born i al Gòtic per una qüestió de reorganització de serveis sanitaris i sociosanitaris al Ciutat Vella, però és veritat que aquesta realitat canvia el perfil, canvia la situació i canvia l'impacte que té sobre la població que viu a la zona. És veritat que cada vegada n'hi ha més pisos de banda i de consum, que a vegades aquesta realitat influeix en la situació que viuen les persones que atenem i que a vegades permeten el consum dins del pis i a vegades han de sortir perquè no volen problemes amb els veïns o amb la policia. Hi ha un gran impacte en aquests últims mesos, però també és veritat que és variable segons el moment i la realitat dels canvis, ja sigui de les persones que venen drogues com de les pròpies persones que consumeixen.
Clar, perquè tu ara em dius, no?, que canvia en funció de, no?, dels mesos, que va canviant.
I també...
Ara estem... Que, sí, digues, perdona.
No, que també és veritat que n'hi ha de diferents pisos amb diferents tipus de substància, amb diferents vies de consum, que també això influeix a la zona. Nosaltres tenim més, més impacte de pisos de venda de crack, i que és un consum fumat, i doncs, per tant, l'impacte de material de consum al carrer no és tan gran com al Raval, de xeringues o d'una altra parafernàlia.
Perdona, t'estic tallant tota l'estona. Digues.
No. Digues. Deia que em preguntis què t'he tallat.
Aquest matí explicàvem, no, que el 40% de les persones en tractament de reducció de dany es troben al districte de Ciutat Vella.
Sí.
Què és exactament aquest tractament? Com ens hem d'imaginar què són aquests espais?
Nosaltres pertanyem a Creu Roja, és a dir, que intentem fer una tasca amb els principis de Creu Roja, una mica d'atenció humanitària. Però quan parlem de centres de reducció de danys, no només estem parlant de distribució de material de consum per evitar les noves infeccions d'VIH o hepatitis C o altres malalties, intentar fer un seguiment sanitari d'aquestes persones que no arriben a la xarxa sanitària normalitzada, i per altra banda són serveis que fan atenció de necessitats bàsiques, és a dir, que les persones que arriben a un centre de reducció de dany poden dutxar, poden posar una rentadora, poden menjar, poden posar-se roba neta, o sigui que n'hi ha un munt de necessitats, i també tenen el recolzament dels professionals, perquè normalment que la gent que fa consum i viu al carrer, hi ha un rebuig per part de la població en general. És a dir, que jo crec que fem una mica la tasca de vinculació amb tota aquesta població que està per fora de lo que són les xarxes socials o sanitàries d'atenció.
Vale, anem a pams, perquè m'has dit moltes coses, totes, sí, que són interessants d'analitzar. Primer, abans dèiem, no, que hi ha hagut un repunt, no, que si més no hi ha la sensació de que hi ha un repunt, de que hi ha un problema, sí, que el problema s'ha fet més gran. I falten espais d'aquest tipus com el centre de Lluís Companys, sí, perquè hi hagi un espai segur?
El problema, nosaltres en particular en aquesta zona, el problema que tenim és que tenim un... Cada any creix en el número de persones que atenem, l'espai és molt petit i clar, l'impacte que de la gent que ha d'esperar per poder ingressar a l'espai, perquè no tenim capacitat per atendre tots a la mateixa vegada, és un problema realment, és un problema. I també és veritat que jo crec que... Jo sentia una mica diferents reportatges que a vegades els veïns, que nosaltres empatitzem amb ells, però que d'alguna manera els veïns veuen com que els recursos de reducció de dany a vegades poden ser un problema. El problema és que n'hi ha venda i que n'hi ha molta gent que viu o pernocta a la zona de Ciutat Vella i que fa ús de substàncies. I doncs, per tant, jo crec que calen molt més recursos de reducció de dany per tal de reduir aquest impacte al carrer.
Clar, perquè tu ara parlaves, no, dels veïns. Vosaltres fa temps ja que esteu treballant, no? No sé com és la relació amb els veïns que teniu al voltant, si veuen bé que hi hagi aquest espai, i alhora, si realment seria pitjor la situació si no hi hagués un espai d'aquest tipus al seu barri.
Sí, sí, segurament n'hi hauria més gent que faci consum al carrer, n'hi hauria més material. Nosaltres tenim un equip comunitari que fa recollida de material al carrer, i també tenim un equip comunitari que fa una mica de mediació per intentar resoldre problemes de conflictes entre les persones que tenim i comerciants o veïns. Que és complicat, perquè això varia molt, perquè la realitat de l'impacte per el número de persones o per la situació, també has de pensar que moltes de les persones que tenim tenen problemes de salut mental, i doncs, per tant, a vegades aquest vincle ens permet una mica fer una mica de mediació amb els veïns i amb els comerços, sobretot.
Mira, ara parlaves, no, de com són les persones que venen al vostre centre. Explicàvem abans, no, que el perfil en general de les persones que reben aquest tipus de tractament són homes que ronden a la quarantena. Sí. Entenc que no hi ha tampoc un perfil generalitzat, o sí?
No, hi ha diferents realitats i situacions. Sí que és veritat que es poden fer una estadística, i en l'estadística serien homes de 40 anys, la majoria, però també n'hi ha gent molt jove... dones trans, també n'hi ha un grup de dones, i doncs, clar, és vari... L'atenció que nosaltres fem és una mica adaptable a la realitat i a les situacions i a la necessitat de la persona, però en general són persones que sense llar, que pernocten al carrer o que tenen una situació de necessitats bàsiques que no estan cobertes, i amb una problemàtica de consum de substàncies. I doncs, per tant, nosaltres som com el primer contacte per intentar vincular a tractament i fer una mica de vinculació amb els centres de tractament que hi ha a la zona. Però és veritat que nosaltres el que fem és la primera atenció, i l'atenció que permet que no hi hagi tant consum al carrer, que no hi hagi tant material, que tinguin unes mínimes condicions i que també sobrevisquin aquesta realitat i aquest moment de la seva vida, perquè també és veritat que n'hi ha de sobredosi, nosaltres donem la medicació específica per intentar revertir una sobredosi, els donem formació perquè puguin atendre altra persona, tant sigui en un pis o en un altre lloc, i doncs, per tant, jo crec que fem una tasca que és molt necessària a la zona.
Ja per acabar, un cop ja venen al vostre centre, quina acostuma a ser l'evolució d'aquestes persones? O sigui, en general, tothom pot... bueno, què és el que feu i quina és l'evolució? Quin és normalment el camí que segueix?
La realitat és són molt diferents. És a dir, que n'hi ha una història personal a cada persona que arriba al centre, que és molt diferent. Però la idea nostra és, en primer moment, que no es moren. A més, que millorin les seves condicions amb una informació mentre fan si fan consum. Que tinguin un material correcte per intentar no tenir més malalties i que puguin tenir una atenció de les seves necessitats bàsiques cobertes, com dutxar-se, tenir una cura, tenir un tractament per l'UVH al centre, sense que al carrer es robin o es treguin la medicació. I doncs, per tant, nosaltres millorem les seves primeres realitats. Una persona, quan arriba a tenir resoltes una sèrie de coses, sí que podem començar a parlar de tractament, una derivació a un centre de tractament, un ingrés a un centre de desintoxicació o tant de bo una comunitat terapèutica.
Doncs Àlex Fernández, coordinador de l'àrea de reducció de danys del Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys de la Creu Roja. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per la feina que feu i que vagi molt bé.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.